tota, benvinguts i benvingudes una setmana més al Contrasenyes, l'espai polític del Prat Ràdio, en la que ja és la seva 24a temporada aproximant l'actualitat política a la ciutadania. Us saluda Imanol Crespo Martínez des de la Ràdio Pública del Prat, on ja estic molt ben acompanyat amb els portaveus municipals, que sense ells doncs tampoc seria possible aquest programa. Saludem el David Vicioso, portaveu del Prat en Comú. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Juan Pedro Pérez, portaveu del PSC. Bona tarda.
Bona tarda.
Jordi Bert, portaveu d'Esquerra Republicana. Bona tarda.
Bona tarda, Manol.
I Gerard Valverde, portaveu de Junts al Prat. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Vinga, per començar, un dels temes del mandat, diries, aquesta nova taxa de residus que, recordem, els ajuntaments majors de 5.000 habitants estan obligats a implementar des del 10 d'abril, i així ho estan fent la gran majoria de ciutats, és clar, però el tema, com tots els debats fiscals, diria, continua donant per parlar. Aquest diumenge, de fet, hi ha una manifestació convocada. Quina valoració en fan per obrir ronda després d'aquests primers mesos d'implementació de la nova taxa?
És que creo que el otro día creo que contaba que era 6 o 7 veces que hemos ya hablado en el pleno de este tema, desde que lo presentamos en las ordenanzas fiscales hace casi ya un año, hasta que se acabó presentando una moción hace un par de meses, si no recuerdo mal. Pero aquí la clave es, tú lo has dicho, ¿por qué el Ayuntamiento del Prat impone o pone en marcha una tasa de residuos? Porque nos obliga una ley. La ley 7/22 de la tasa de la ley de residuos obliga a todos los ayuntamientos de España mayores de 5.000 habitantes a poner una tasa de residuos. Y los ayuntamientos que la tenían, pues ya la tienen puesta y la han aumentado, porque esta tasa debe cubrir el coste de la gestión de la recogida de los residuos. Y los ayuntamientos como el PRA, que no la teníamos, pues las hemos tenido que poner. Yo he hecho el ejercicio de buscar algún ayuntamiento en España que no haya puesto esta tasa. Y creo que era Majadahonda hasta este verano, que la aprobaron hace poco unas ordenanzas fiscales donde salía el tema de la tasa de residuos. Todos los demás ayuntamientos, del PP, de Junts, de Esquerra, del PSC y los nuestros, incluso los de Vox, que son los que promueven la manifestación de este domingo, han puesto la tasa en los ayuntamientos donde ellos gobiernan. Alcahuete, creo que es, o Alcaduete o algo así, que es el municipio más grande donde gobierna Vox, también tienen jaleo con los vecinos que no quieren pagar un nuevo impuesto. Y el otro día el concejal de Hacienda de Vox se justificaba diciendo que la tenía que poner porque les obligaban una tasa, como en el Prat. Nosotros la ponemos porque nos obligan. Hay que recordar que en el Ayuntamiento del Prat hasta este año no existía una tasa de residuos. O sea, las personas, la ciudadanía del Prat no pagaba tasa de residuos y los comercios estaban exentos si sus superficies de sus establecimientos medían menos de 300 metros cuadrados. Por lo tanto, no es ni una ocurrencia solo del Ayuntamiento del Prat, no es una ocurrencia de la alcaldesa, como he ido por ahí, es nos obliga una ley a poner esta tasa.
Al nom diria que és Caudete.
Caudete, perdón.
Caudete de Albacete, diria.
Caudete, perdón.
Juan Pedro Pérez.
Pues en la línia de lo que diu, el David, hi ha una obligació legal que és arran d'aquesta llei que diu que els serveis públics han de ser econòmicament o financerament sostenibles i hem de posar una taxa que òbviament doncs, no agrada, perquè això de pagar impostos doncs, no s'acostuma a fer amb molta alegria, però en qualsevol cas és inevitable. A on no es produeix aquesta queixa, on no existeix aquesta certa conflictivitat social? Als municipis que ja la tenien posada. I com ha dit el David, altres ajuntaments del nostre entorn, d'aquí al voltant, ja tenien la taxa de recollida de residus instaurada fa un temps, i aquí no, aquí vam decidir que no, perquè ja financerament ens ho podíem permetre i tal i qual, però mira, aquests anys que ens ho hem estalviat, no? Ara que estem obligats, ho fem, i jo entenc que no sigui de bon gust això de pagar un impost nou, però en qualsevol cas, si tenim clar que estem obligats, doncs hi ha certa, crec que també ho ha dit el David, hi ha certa incoherència de qui munta manifestacions al mateix temps que aplica la taxa allà on governa. Per tant, bueno, què hem de fer?
Jordi Bert.
Bé, bueno, nosaltres quan va sortir el tema de la taxa, doncs vam donar el nostre suport amb el sentit aquest de que és algú que s'ha de muntar, s'ha d'aplicar i s'està aplicant. És cert que al Prat s'estan fent modificacions, però també és cert que nosaltres hem passat, vull dir, propostes de, pensem que són de millora i que poden repercutir sobretot en els comerços, que realment us puc dir que penso que m'han contestat avui, però no l'he vist encara les respostes i no sabré el que possiblement dic algo que no és el que m'han contestat oficialment del decret, però el que penso, i això ho he parlat amb l'equip de govern quan he parlat directament amb el regidor, vull dir, penso que tenim un problema. Un problema, bueno, l'equip de govern té un problema, per mi, important. Fa les coses i no les explica bé. Fa les coses de pressa i corrent. És a dir, jo recordo que quan es van muntar aquest, es van canviar els contenidors, penso, no, igual el David ho té clar, vull dir, però penso que va ser sobre el 2017 o por ahí, em sona, vull dir, fa molt, sí. Ja van dir que aquests contenidors podien ser contenidors intel·ligents, perquè el futur era que volien anar a revisar, a fer una mica de control del que tiràvem i que no. És a dir, estem parlant del 2017, estem al 2025. Si en aquell moment ja es tenia més o menys clar que aquests contenidors podien servir per això i ja començava a sortir el rebombori de que això s'hauria d'anar cobrant, a mi el que em sap molt de greu és que l'equip de govern aplica això, i ho repeteixo, vull dir, amb el nostre suport, però comença a solucionar problemes en el moment en què ja s'està aplicant. Clar, això surt en prejudici de la gent, de la ciutadania i dels comerços. Comerços amb un comptador per la casa i pel comerç, quantes targetes tindré, una pel comerç i una per la casa, etc, 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 no? Dius, després tenim un altre tema, vull dir, els comerços han tingut un, i deixeu-m'ho dir així, entre cometes, com un privilegi, perquè l'equip de govern durant 10 anys no els ha cobrat una taxa, però és que l'equip de govern no ha comunicat que no estava cobrant aquesta taxa. Clar, ara que s'aplica aquesta taxa de residus, li estem dient, et cobro la taxa que no saps que no t'he cobrat durant 10 anys i ara a sobre t'aplico un coeficient sobre aquesta taxa. Clar, dius, gent que pagava 0, ara possiblement diu, la taxa en diu 100, ho invento, 140, i amb el coeficient me'n vaig a 250 pavos. Hòstia, són molts diners per un comerç. Clar que sí, són diners. Penso això, que hem presentat aquestes propostes, vull dir, és a dir, quan els comerços diuen ja, però és que jo no utilitzo els contenidors quasi perquè no genero residus o tal, o no pago, no hauria de pagar la taxa aquesta perquè em vinguin a recollir només el cartró, o si no, la nostra proposta és, doncs no recollis només el cartró, recull tot els components, totes les fraccions. Després està l'altre, que això ho vam dir en un ple, de començar a instaurar el sistema SSDR, que és el sistema d'evolució i de retorn. És un sistema que a moltes ciutats d'Europa ja s'està fent. És a dir, això per traduir-ho és, si us en recordeu, quan les ampolles les compraves, les tornaves i et donaven 5 pessetes, doncs ara pues, donarien el que fos, i és un import que podies anar a descomptar. O si no, per exemple, si estem augmentant el reciclatge, la quantitat, el que també es podria fer és dir, escolta, aquests gestors als quals nosaltres li entreguem, per dir alguna cosa, aquests residus, si no estic confós, generen o et paguen una part, aquests diners que paguen, que ja estiguin per reduir,
això ja s'està fent,
per reduir el tema del cost a la ciutadania i als comerços.
Això ja es fa,
Vale,
o sigui, el cost del servei és el cost del servei menys.
Però David, és el que diem, mal explicat, doncs mal explicat.
Bueno, pues,
acabem la ronda i en tot cas fem la rèplica, sí. Ara gràcies Jordi, Gerard.
Sí, mal explicat i mal aplicat. O sigui, ningú qüestiona la legalitat, com a mínim nosaltres mai hem qüestionat la legalitat d'aquesta taxa. Evidentment nosaltres com a ajuntament hem d'obeir la normativa que tenim i per tant cal que calia crear aquesta taxa. Vull dir, aclarit aquest punt, és a dir, perquè hi ha altres partits que s'han destinat a explicar coses que no són, és a dir, calia crear aquesta taxa, era necessària crear-la perquè era un mandat normatiu. A partir d'aquí, hi ha dos altres elements, vull dir, a qüestionar o a debatre, És a dir, si econòmicament és justa o és injusta. I què es podia fer des d'un punt de vista de la, del nostre Ajuntament i de l'equip de govern i Esquerra Republicana, perquè sembla que sempre s'hi afegeix. I el tercer és si l'objectiu que promou aquesta taxa, la forma d'aplicar-la, l'estem complint o no l'estem complint. I aquí veiem dades, on hem veient dades, que la veritat, és a dir, molta part de la població no s'acaba de creure, és a dir, que hàgim arribat en pocs mesos als objectius de reciclatge que havíem bàsicament mandatat, no?, o que teníem, no és gaire creïble. Per part del nostre grup, primer de tot, la manifestació que s'organitza aquest diumenge no és una manifestació que organitza cap partit polític. I denostar-la dient que és Vox o com en el seu dia, vull dir, podia haver organitzat o va organitzar Jóvenes y Pensionistas amb determinades concentracions, doncs no és la realitat. En aquesta manifestació participaran persones, moltes persones, partits polítics que s'hi han afegit, que s'hi han afegit d'un i altre color, és a dir, que no tenim res a veure l'un amb l'altre. Nosaltres, de fet, i jo mateix vaig anunciar des del minut zero que hi donaria suport jo a títol personal i quan el meu partit polític i la meva assemblea ho va decidir, també el meu partit polític s'hi ha afegit a participar. És a dir, un mes d'entre els que hi seran aquell dia. Això s'assuma, no, al qüestionament del com s'ha aplicat, vale? I de l'objectiu. Vale? Del com s'ha aplicat, de l'objectiu i de la injustícia des d'un punt de vista econòmic. Element, és a dir, que ha sigut lluitat des d'un punt de vista polític. Nosaltres, si hem parlat, i abans deia el David, hem parlat 7 vegades, no? És a dir, un dels parts responsables,
mínim, no?
Sí, un dels parts responsables d'haver-ne parlat tant és un servidor, sí. És a dir, perquè aquí sí, moltes preguntes i molt de bla bla bla, però aquí les al·legacions, l'únic que va presentar al·legacions com a partit polític és un servidor. Per tant, aquestes històries de que algú s'assumin el carro a darrera hora, no ens les creiem. Aquí el que va presentar al·legacions va ser un servidor en dues ocasions, és a dir, una primera ocasió quan es va crear a través de les ordenances fiscals i en una segona ocasió quan es va fer una modificació. I perquè un dels elements, és a dir, que demostra que no està gaire ben pensat és que als pocs mesos ho vam haver de modificar i això va dur, no?, a que poguéssim tornar a al·legar i per tant tornar-ne a parlar amb els dos debats, no?, que correspon, no?, el debat primer de la modificació és el debat, diguem, de la no acceptació de les al·legacions. Acabat el tràmit polític, perquè ara aquesta taxa, vull dir, està en aplicació i ha acabat, no?, el tràmit, vull dir, podem fer mocions, podem seguir, no?, però el tràmit, diguem, de proposta, no?, que ha fet l'equip de govern, ha acabat. S'obren dos elements. L'element cívic, és a dir, de continuar la lluita més enllà de la política des d'un punt de vista cívic, i aquí s'hi ha afegit molta part, vull dir, molts ciutadans de forma anònima s'han afegit en aquesta lluita, i nosaltres ens hi sumem. I un altre, és a dir, que no és gens menys preable, que és que també hi ha una via contenciosa administrativa, una via judicial, que de fet tenim oberta aquells que hem al·legat, perquè això cal entendre, perquè també es diuen moltes mentides, nosaltres i en aquest cas també l'associació que va al·legar, que és Prat Gran Comerç, som els dos capacitats legitimats per poder obrir una via judicial perquè hem al·legat, i com no se'ns ha acceptat aquestes al·legacions, nosaltres podem recórrer, i de fet tenim aquest mes per decidir si recorrem o no, per la via judicial amb els arguments que corresponguin i amb les vies que corresponguin, més enllà, de fet, de les pròpies al·legacions que van formular. És a dir, les al·legacions et donen pas, et donen peu a poder presentar un contenciós. I d'això és el que estem parlant. És a dir, bàsicament, d'això és el que estem parlant. No és una manifestació promoguda per cap partit polític, és una manifestació cívica, i, evidentment, hi ha molts elements qüestionables. Qüestionables pel fet, primer de tot, i amb això acabo, que com bé deia el portaveu, és a dir, no s'havia aplicat perquè no hi havia voluntat, no hi havia necessitat. L'hem aplicat quan ens han demanat, exigit, i ens hem trobat obligats a aplicar-la. Nassos. Doncs si l'apliquem, per què no ho descomptem amb la resta d'impostos que fins a dia d'avui cobrien aquest servei, com pot ser l'IBI, que és aquesta, la humil proposta que un servidor ha fet, vull dir, per activa i per passiva, que és, bueno, l'hem d'aplicar. Doncs trobem una via, és a dir, perquè no sigui onerós onerosa aquesta aplicació obligada, com s'ha acceptat.
Repliques.
Yo reitero, o sea, yo creo que todos aquí llevamos bastantes años ya en política para saber que no hay iniciativa ciudadana si detrás no hay un partido político, una asociación que esté politizada. Yo reitero, esta manifestación, viendo quién hay detrás, la promueve Vox. Otra cosa es que la gente luego haya ciudadanos y ciudadanas del Prat que voluntariamente, evidentemente, puedan participar. Pero aquí hay una voluntad política y detrás de esta concentración o esta manifestación está Vox. Más allá que luego Junts...
No, és que Junts, és que Junts sap d'aquesta manifestació des del moment zero. Junts ha participat.
Pues
bé, alhora, Junts ho sap des del moment zero.
Gerard, no ha sigut, si has participat...
Però no l'he manipulat. No, no. Hi ha hagut una associació que es diu Prat Gran Comerç que ha volgut tirar endavant aquesta manifestació amb voluntariat. I voluntariat que, evidentment, tenim color polític, perquè és que la vida és política.
Pues eso es lo
la
que
vida és política, diciendo. Però més enllà d'això... No
por lo tanto, hay una voluntad política detrás de esta manifestación y la lidera Vox. Me reitero. Yo, al final, ¿qué objetivo tiene esta ley y tiene esta tasa? Que se aumente el reciclaje. Nos pide la Unión Europea que en el 2030 lleguemos al 55%. Ya les decía, no me creo los datos. Nuestros datos es que con la tasa, con lo que hemos puesto, estamos llegando a ese porcentaje, más o menos. La contestación a Esquerra, si no la tiene, creo que le diremos que estamos en torno a 53-54% de reciclaje estos meses que se ha implementado la tasa. ¿Y cómo lo hemos hecho en el Prat? Pues lo hemos hecho al revés que todo el mundo. Hay un montón de municipios aquí en el entorno metropolitano, por ejemplo, que básicamente han puesto una tasa fija. Todo el mundo paga lo mismo, recicles, no recicles, y ya me dirás tú cómo se está intentando que la ciudadanía recicle si le estás pagando un impuesto a todo el mundo igual y luego esa persona, si ha reciclado o no ha reciclado, paga lo mismo. Esto está pasando en Badalona, está pasando en Martorell, está pasando en Cornellà o está pasando en Hospitalet. Eso para mí no fomenta la utilización del contenedor marrón, que es el objetivo. Nosotros, ¿cómo lo hemos hecho? Para que sea una tasa lo más justo posible, hemos hecho una bonificación de hasta un 40%. Si utilizas 7 veces, y lo hemos explicado un montón de veces, lo volveremos a explicar, si no se ha entendido lo volveremos a explicar, pero si utilizas 7 veces el contenedor marrón durante 2 meses, tienes una bonificación del 40%. Yo mismo lo hago y no es difícil, ¿eh? Nos han repartido a cada uno un cubito, yo voy dejando sobre todo la comida de cada día, y cada día o cada 2 días tiro la basura al contenedor marrón, y por lo tanto no es difícil llegar al 40%. Esto hace que la tasa de residuos en el Prat sea la más baja de toda la área metropolitana. Y reto a los que estáis aquí en la mesa a decirme si hay algún municipio donde se pague menos tasa metropolitana. Hay tasa de residuos en el área metropolitana como la que se paga aquí en el Prat. No sé. Decirme algún municipio donde un piso de 3 personas como es el mío acaba pagando cada 2 meses 60 euros. Hay al año 60 euros o 64, no recuerdo ahora cuál es la cantidad exacta, pero no la hay. Básicamente porque nosotros estamos bonificando y beneficiando a las personas que lo están haciendo bien y están reciclando. Y para nosotros esta es la forma más justa de poner la tasa.
En relació amb el debat, hi ha un parell de punts que més o menys han anat sortint, que és la quantitat, diguem-ne, de la taxa, i també es parla de duplicitat de taxes, no? Que en certa manera demostra la quantitat local, que és el servei, també, no? Perquè la llei obliga a cobrir el 100% del servei, i que és el que porta a calcular, a partir també de càlculs una mica complexos i difícils d'explicar, la taxa final. Però l'altre tema important, que crec que també seria bo valorar, és aquesta impressió de duplicitat de taxa, tenint present que existeix la taxa metropolitana de tractament de residus. S'hauria de revisar aquest tema, que no apareguin dues taxes molt semblants, perquè una taxa metropolitana, de veritat, l'altra passa a ser taxa municipal, però que la ciutadania pugui arribar a confondre entenent que són coses diferents.
Claro, es que nosotros estamos cobrando la tasa metropolitana de tratamiento de residuos por delegación del área metropolitana. Uh-huh. O sea, nosotros no la cobramos, la cobramos por delegación de ellos. Y es para el tratamiento de residuos. De hecho, una de las alegaciones que presentó el Gran Comerç, tenía que ver con esto. Decía que no era válida la tasa en el Prat porque estamos duplicando la tasa, porque ya la estamos pagando en el recibo del agua. Son dos cosas diferentes. La tasa del municipio, como la de todos los municipios, tiene que ver con la recogida y la gestión de los residuos en el municipio. Y luego la tasa metropolitana tiene que ver con el tratamiento de esos residuos, que luego se dejan allí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, son dos cosas diferentes. Tú dices, ¿se tiene que unificar? Pues no estaría mal. A lo mejor tener solo una tasa para todos los municipios que incorporara todo el proceso, tanto de recogida como reciclaje y tratamiento de las basuras de l'àrea metropolitana.
Jo amb el tema de la manifestació, vull dir, per mi em sembla bé, vull dir, a mi que la ciutadania dirigida o no dirigida es vulgui manifestar, perfecte, el carrer és de tothom i que surtin i que es manifestin, vull dir, cap problema, vull dir, jo diguéssim de clar. També penso i que quan parlem de si la taxa és molt elevada o no és molt elevada, i això que has fet el repte, no?, de reto aquí a que qui tingui una taxa més barata que ho digui.
Si lo encontré jo, no,
David,
no tinc ningun problema.
Si no és qüestió, jo el que anava a dir és tot el contrari, és dir, no cal entrar a dir que som els més baratos de l'entorn, perquè a qualsevol ciutadà, a qualsevol ciutadana, a qualsevol comerç, que li cobris una taxa d'un sol euro, ja és car. Perquè les taxes, és el que deia abans el Juan Pedro, vull dir, hòstia, ningú les vol pagar.
Però, otra vez, lo reitero, nos obligan a ponerla i, por lo tanto, nosotros intentamos que sea lo más justa posible.
Que ho torno a dir, que nosaltres vam donar el suport inicialment i després ens hem abstingut el resta de vegades. Per què? Perquè estem esperant resposta de totes aquestes propostes que us hem fet per decidir més endavant si hem de votar més coses. Però dius, però ho deia en aquest sentit, és a dir, per molt econòmic o per molt barata que sigui, la ciutadania, quan li fos una taxa, és un problema i és caríssima ja, d'entrada, vale? Perquè ningú la vol pagar. I després, jo no fa molts dies em vaig reunir amb el Prat Gran Comerç, amb el seu representant, i el que comentava no és que estiguéssim cobrant doble, sinó que havia com una duplicitat de la recollida. I penso que aquí és un tema interessant del que deia l'Imanol. Sí que s'hauria d'estudiar bé que des de la taxa que es paga amb l'AMB, amb la taxa que s'ha imposat municipal, no hi hagin aquestes duplicitats. Vull dir, i si n'hi ha, s'ha de corregir. I jo penso que això sí que seria una labor. Els que tenim representació, que penso que tots els que estem aquí en tenim a l'àrea metropolitana, que, hòstia, que es plantegi i que digui, anem a estudiar-ho.
Que probablement només sigui una cosa de nomenclatura.
Ahí està, que igual només és un tema de certes paraules que he utilitzat la mateixa, perquè... El que recordo, és que no estic ara segur, és que comentava tema de recollida. Jo deia la taxa de l'AMB i jo deia la taxa municipal. Clar, aquí estem duplicant.
Ho posa així, ho mirarem.
No, vull dir, per això dic, és dir, sí, que sí. Penso que no seria de menys que AMB agafés i digués, escolta, anem a estudiar-ho per no generar duplicitat. Clar, ja està.
Jo crec que és molt evident que el servei que dona l'Ajuntament o qualsevol ajuntament en el tema de recollir residus. El que no és tan evident, i jo crec que la gent no coneix massa, és el tema del tractament dels residus. Què fa l'àrea metropolitana amb els residus? Jo crec que això estaria bé, més enllà que l'Ajuntament ha d'explicar una altra vegada el tema d'això, jo crec que estaria bé que l'àrea metropolitana expliqués què es fa amb aquests residus, què costa, no?, i quin és el resultat al final.
Ho deia també, sobretot, perquè va ser una de les queixes de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en el seu moment, que pel fet de que siguin els ajuntaments qui tinguin la llibertat, li va caure el meló als ajuntaments, sí, d'haver de definir la taxa generava desigualtats entre municipis, sí, quan a priori doncs és una necessitat i una problemàtica, diguem-ne, que afecta a tothom. En tot cas, sí que m'agradaria tractar el tema o el punt una mica de la responsabilitat ciutadana, perquè també al final això ve d'una directiva europea de l'any 2018, han passat 7 anys, que ja recollia els objectius de reciclatge que havia de ser del 55% el 2025, del 60% el 2030 i del 65% per 2035. I el reciclatge, nosaltres que hem fet molta informació d'aquest tema, estava estancat al voltant del 30% al Prat i a la gran majoria de ciutats metropolitanes, i no hi havia manera de superar aquest llindar. Per tant, i jo crec que si escoltem el nostre al voltant, encara escoltem a moltes famílies, moltes persones que no acaben d'interioritzar la necessitat de reciclar. Per tant, com valoreu també aquest punt de responsabilitat ciutadana? Perquè al final també els estats estan obligats a fer aquesta llei del 2022 que ve per la directiva europea, i que al final, si no, arriben les sancions si no es compleixen amb aquests objectius, no?
Doncs fixa't, Imanol, que tan ètica és aquesta taxa, que qui genera, qui fa compost i no genera residus i no genera orgànic, i paga igual. I fixa't què tan ètica és aquesta taxa i què tan beneficia aquell que fa molt de temps ja ha fet la feina. Vull dir, escolta, al darrere de tot això, vull dir, al darrere de la taxa o de l'aplicació de la taxa i de la queixa ciutadana que hi ha un sentiment generalitzat d'empobriment de la classe mitjana. Aquest sentiment generalitzat d'empobriment de la classe mitjana, que li anem carregant taxa rere taxa rere taxa rere taxa, la qual no saben ben bé per què funciona, segurament perquè no ens expliquem del tot bé, segur.
D'acord.
Segur. Uh-huh. I tercer, perquè a més, o sigui, aprofitem la benentesa, perquè ja que ens obliguen a muntar la taxa, doncs mira, fem una miqueta més de caixa. L'objectiu d'aquesta taxa també era un, que és que la Unió Europea tendeix, d'una manera segurament una mica liberal, és a dir, més som el carro, de fer pagar el ciutadà per servei proporcionat. No? És a dir, perquè al final els impostos diuen, no?, que han de ser directes i clars i transparents. Per tant, he de saber que si jo pago una taxa de residus, no?, és a dir, de fet és l'equivalent al cost, no?, del servei, ha de ser equivalent al cost del servei. Jo pago això equivalent a aquest servei. Per tant, entenc que això té un cost, no?, i entenc que, home, que quan pago, no?, és a dir, quan estic generant residus, implica això. No? Aquesta és la idea fonamental. Què ha passat? Que, o sigui, ho hem acabat alterant. És a dir, muntem això, però en paral·lel no reduïm l'impost general, que en aquest cas podia ser l'IBI, podien ser les transferències, el que vulguem, és a dir, la resta, vale? És a dir, que cobria a dia d'avui aquest servei. I això és on rau l'assumpte, és a dir, aprofitem les avinenteses vàries per anar creant i sumant-nos al carro i fer caixa. I fer caixa per fer altres coses, per fer altres coses. Però el que no entén la gent és fer altres coses. O sigui, hem d'explicar ben bé amb què gastem els diners. I per què fem caixa? O quin és l'objectiu? I quan no és així, escolta, ni un sol euro al ciutadà públic. Ni un sol euro. Vull dir, els diners han d'anar destinats a una cosa concreta. I si no sabem què fer, ni un sol euro.
Yo soy crítico con la ley en el sentido de que obliga a los ayuntamientos a decir que tienen que poner una tasa, pero no les dice cómo la tienen que poner. Entonces, ¿qué ha pasado? Que un montón de ayuntamientos han puesto la tasa como buenamente han podido o han sabido. Aquí en el entorno nuestro hay ayuntamientos que calculan la tasa por el valor cadastral. No sé, San Cugat, uh-huh, por ejemplo. Badalona, por ejemplo, pone una tasa para todo el mundo igual. O sea, ya puede ser 10 en la familia o puede ser uno, puedes tener un piso de 50 metros cuadrados, uno de 300 metros cuadrados, para todos igual. Pasa lo mismo en Cornellà o en Hospitalet. Nosotros y otros ayuntamientos lo calculamos en base al consumo del agua. O sea, yo creo que esta ley lo que tenía que haber hecho es, tenéis que poner una tasa y la tenéis que poner así para igualar a todos los ayuntamientos de la mejor manera posible. Y también la ley dice una cosa que está muy bien. Las entidades locales deberán incorporar elementos en todo el tema este de la generación de residuos y admitir reducciones o incentivos para determinados comportamientos. Es que creo que solo lo hemos hecho nosotros aquí en el Prat. O sea, ¿qué tasa del entorno, más allá de la utilización de la deshayería y les dan un euro o dos euros aquí en el entorno? ¿Qué municipio del entorno, yo creo que de España, pero no lo he encontrado, más allá de San Just, que hace una cosa parecida como nosotros, pero al revés, ha incorporado algún tipo de beneficio para los ciudadanos y ciudadanas que tengan un buen comportamiento y, por lo tanto, que ayuden a elevar el porcentaje de reciclaje en los municipios? Ninguno. La mayoría de municipios hacen como ha dicho Gerard. Yo pongo una tasa concreta y no valoro si al final la gente lo hace bien o lo hace mal.
La tarifa plana.
Hace una tarifa plana que sirve para qué. Para recaudar más dinero. No sirve para motivar.
Pero baixa en l'IBI equivalent al que ingressa.
Però
baixa en l'IBI.
Però és aquesta tensió que es viu en molts temes, aquesta tensió entre centralitzar i descentralitzar. No? Si fas una norma per tothom, estàs generant també una mica de desigualtat, però si deixes que cadascú es decideixi com fer-ho, doncs hi ha aquests greuges. És que estem tenint un debat que també vam tenir fa uns mesos o un parell d'anys amb la zona de baixes emissions. Sí. També és una imposició, una,
norma que ve d'Europa, que regull una llei de l'Estat i que diu: ciutats de més de 50.000 habitants heu de fer una zona de baixes emissions. Apa, tu. I cadascú com pugui. Claro. Què passa? Que en aquest tema sí que vam aconseguir, per exemple, a nivell de l'àrea metropolitana, de posar-nos d'acord. I vam fer una ordenança tipus. Però no tindria sentit que un cotxe que contamina pagui multa a Viladecans i no la pagui al Prat, o a l'inrevés. Però els residus, jo crec que per culpa de que alguns municipis ja la tenien, no hem pogut posar-nos d'acord. I jo crec que dintre de l'obligatorietat, la menys lesiva pels interessos dels ciutadans és la de Prat, amb aquest nivell d'exempcions, de rebaixes i tot això.
Per acabar aquest bloc, perquè m'agradaria tractar el següent tema i queden poc més de 10 minuts, si s'arriben a complir els objectius que mana la directiva europea i que sembla ser que el Prat s'estarien aconseguint amb els anys, seria òptim o s'hauria de retirar la taxa? L'Estat hauria de retirar la taxa si per afavorir aquesta economia circular s'aconsegueix obtenir aquests objectius del 55%, del 60%, del 65%? Respostes curtes, sisplau.
¿Hasta cuándo se tienen que conseguir los objetivos que estamos hablando?
Son 60% al 2030, 65% 2035. Encara queda, sí.
Queda mucho.
Però la norma parla de la sostenibilitat financera del servei. Uh-huh. Hi ha uns objectius marcats, però això no crec que canvi. L'obligatorietat que un servei sigui sostenible, jo crec que es mantindrà, no? Tant de bo arribem, eh? aquests nivells que, bueno, són desitjables.
Jo penso que si s'arriben a aquests nivells i es poden fer aquestes revisions que he comentat, perquè tinguem totes les garanties de que no s'està duplicant cap terme de les dues taxes, no. És a dir, el que no acabo d'entendre és, clar, pensem que si aquest servei, això ha de cobrir el servei, aquests serveis quasi segur que aniran pujant, vull dir, en cada any, bueno, i tindran les seves pujades. El que hem de preveure és que si avui la taxa està en un preu que cobreix costos només, que és per lo que tal com ha de ser, d'aquí uns anys haurem de dir que aquesta taxa ha de pujar.
Sí.
Val? Vull dir, i aquí és on penso que hem de treballar molt per solucionar tots els problemes, tots els dubtes que encara sorgeixen a la ciutadania i als comerços, perquè tothom ho tingui clar. És a dir, jo penso que una gran majoria, i jo dic així de clar, penso que una gran majoria, el que dèiem, a ningú li agrada pagar taxes, però s'ho creu i diu: hòstia, això funciona, va bé, ho hem de fer. Però encara ho faria molta més gent i més convençuda si ho tinguessin molt més clar i molt més detallat. També, si de cas, vull dir, el que deia abans el Gerard, a on van aquests ingressos? Avui, a on els portem? Amb què els utilitzem, per exemple?
La taxa ha vingut per quedar-se i la taxa s'inflacionarà, és a dir, any a any anirà, bueno, any a any, no ara immediatament, és a dir, però s'acabarà inflacionant. El tema de la taxa de residus està amb el fet de que és una taxa addicional amb un servei que ja estava proporcionat i que ja estava pagat per part del ciutadà. Aquest és el debat. I obro una diferència que no l'hem introduït fins ara, i tanco també el tema, és a dir, molt, molt ràpidament, que és respecte al ciutadà, la taxa que afecta els ciutadans i la taxa que afecta les empreses o els comerciants. Jo crec que aquí hi ha un greuge comparatiu molt gran, és a dir, perquè així com el ciutadà sí que és de productor, no? És a dir, de l'objecte de la taxa, de l'objecte de la taxa, pel que fa al comerciant, en molts dels casos, moltes de les professions que realitza el comerciant, no és objecte, diguem, de ser productor, no? d'aquesta taxa, se li aplica, i a més, aquell qui realment produeix residu, que no és cap dels petits comerciants i cap de les petites empreses, és a dir, que tenim pels voltants del Prat, aquest no la paga, que són els Amazons i els d'això de turno, que aquests no la paguen, i aquests sí que produeixen els residus. Doncs aquí hi ha un gran greuge, i en aquest sentit jo crec que indiferentment, diguem, de la normativa, nosaltres podem bonificar, pel que fa als comerciants, la totalitat, no la totalitat, sinó la gran majoria de la taxa, i així ho hem defensat. Si així com amb el ciutadà la taxa no podem des d'un punt de vista normatiu, sí que podem reduir l'IBI proporcionalment. Pel que fa als comerciants, sí que podem bonificar-la. No hi ha cap normativa que ens impedeixi. que ens impedeixi fer-ho.
Se bonifica igual, que los... Bueno, en una cantidad parecida.
Estic moment, parlant però... de bonificació del 95%. Estic parlant de bonificar-la al màxim exponent. O sigui, el que
dirás, és si estáis en la oposición, pediréis el 95%. Cuando estáis gobernando, ponéis tasas mucho más elevadas que en el Prat.
Y bajamos el resto de impuestos.
Sí, como en Sant Cugat, por ejemplo, ¿no? Que lo habéis subido, Libby, este año.
Perquè ho ha arruïnat Sant Cugat.
Oh, ¿yo?
Bueno, ah. Este señor y este señor.
Ah, vale.
O sea, socialistas.
Es que como
mirabas a mí... la CUP, que falta la CUP.
Bueno, pues en Martorell. No sé si hemos arruinado Martorell, pero también habéis subido el IBI este año. Por lo tanto, que es difícil. Lo digo porque yo estoy en un grupo donde hay 1000 regidores de Izquierda Unida, de todo mi grupo de este. Y mucha gente está haciendo oposición, mis regidores, a la tasa, ¿no? Yo les digo, un poco de
por favor.
De por favor. O sea, al final es una tasa que nos han obligado a todos los ayuntamientos, y tener un poquito de lealtad institucional, porque al final es una obligación que nos marca la ley, no las están imponiendo los ayuntamientos porque piensen que es una tasa que se tiene que poner.
Los ayuntamientos,
por lo tanto, un poquito de lealtad. Yo se lo pedí a mis compañeros, un poquito de lealtad institucional, porque al final, oye, es una tasa que nos obligan a todo el mundo y todo el mundo la ha puesto.
Queda clar, no sé, segurament continuarem parlant, perquè efectivament portem un any, sí, des del debat d'ordenances de l'any passat, diria, i segur que dona per parlar, però tanquem aquest tema i obrim un que podria ser com un tema menor, puntual, però que s'ha generat cert debat i que val la pena que tractem, perquè també en realitat toca temes molt més complexes, com el civisme, la convivència. En fi, estic parlant de que l'Ajuntament ha començat a retirar ja, de fet, tal com va anunciar dies enrere, i així ho vam explicar als mitjans de comunicació públics, el parc de l'avinguda Doctor Gallart i Monés, la coneguda popularment com la Zonilla, doncs això, s'està retirant el parc que des de feia anys hi havia, amb la idea de traslladar-ho, sembla ser que en algun punt de la plaça Catalunya. Curiosament, és en resposta a peticions veïnals, peticions ciutadanes, pel soroll que es donava, jo diria que no tant durant el dia, amb els nens, que també es fa soroll però es tolera, sinó per la nit, que allà també hi passen coses. El cas és que la seva retirada ha aixecat també altres queixes veïnals que no comparteixen la mesura. No sé, obrim ronda, què opineu? Això tenim poc més, ara 10 minuts tenim.
Sí, jo recuerdo que en la Zonilla ha habido siempre un parque infantil desde que se hizo la reforma, que era pequeñito, y si no recuerdo mal, en el año 2015 ese parque se reformó y se hizo un poquito más grande. De hecho, se hizo bastante más grande de lo que había. Eso, si no recuerdo mal, fue en el año 2015, y sobre el año 2018 más o menos empezamos a recibir quejas de los vecinos y vecinas de la Zonilla, básicamente del tema de ruidos. Los ruidos básicamente eran por la tarde, pero sobre todo por la noche, por la mala utilización que se hacía del espacio. Entonces, durante 19, 20, 21 hemos ido trabajando con los vecinos de la Zonilla, desde policía, desde el departamento de convivencia, y hemos intentado encontrar diferentes soluciones, desde señalizar y decir por favor no gritéis a las 2 de la mañana, hasta quitar algunos bancos que había allí, y al final no se ha conseguido. Y al final lo que hemos consensuado con los vecinos y vecinas de la Zonilla, con los representantes, con las personas que habían recogido firmas, es trasladar, creo que son 200 metros, el parque que hay allí ubicado en la Zonilla a la Plaza Cataluña, y retirar dos mesas de las terrazas de los bares que hay allí ubicados. ¿De acuerdo?
Sí, és una mica fer un reset en aquell punt que tenia una conflictivitat, doncs, que feia patir molt els veïns des de fa un temps, no? No només el soroll dels balladors, hi ha normativa, acabem de renovar l'ordenança de balladors, com diu el David, limitem el nombre màxim de taules en aquella zona a 8, però no només el soroll dels balladors, de les terrasses dels bars, sinó l'ús que es feia d'aquests jocs per col·lectius a la nit, no? Jo crec que els veïns havien arribat a un punt de saturació, i amb això el que fem és no eliminem uns jocs infantils, els movem. Estem provant un altre indret. Jo tinc una dada entre l'1 de gener i el 23 d'abril, d'enguany, des de l'1 de gener fins al dia de Sant Jordi, han hagut 27 actuacions de policia. Això això fa no? Parla sí, sí, del nivell de saturació d'estafars del veïnatge, i que bueno, amb aquesta actuació el que provem és, com dic, de fer un reset, que movem cap a una altra zona amb menys pressió d'habitatges, perquè allà on aniran ara els jocs davant té el centre, que no hi ha veïns, i a més està més retirat de l'altra banda d'habitatges. Per tant, veurem com funciona.
Perdona, 27 actuacions policials per aquest tema en aquest punt, eh?
En aquell punt, per temes diversos. Però sí, bàsicament vinculats amb sorolls i molèsties i mala utilització dels espais públics.
Bé, jo penso que el que estem movent és el problema, sincerament. Vull dir, és real que possiblement diràs a l'espai de la plaça de Catalunya és molt més ampli, i dius, vale, esperem que això amortigui una mica, però pensem que si el soroll es feia a certes hores de la nit en un lloc com a la Zonilla, vull dir, a plaça de Catalunya, l'únic que fem és traslladar aquest soroll 200 metres més cap allà. No sé quantes actuacions tindrem després de que s'hagi traslladat, però el tema és que potser hauríem d'aplicar més polítiques, i ja sé que en direu que s'està fent moltíssim, però jo sempre soc partidari de que la policia vagi i faci apartiments, faci explicacions, que li digui a la gent, escolta, que esteu fent mal ús d'aquest lloc, fora d'aquí, sisplau, perquè no es pot estar o perquè l'hora no permet, etc, etc. Més que res, sobretot, que sancionar directament. Vull dir, jo dic així de clar. La meva valoració ara per ara és, bueno, vull dir, traslladem el soroll o la possibilitat de soroll 200 metres més cap a un altre lloc.
Després de 27 actuacions d'advertiments lo just, és a dir, sancions i contundència, mà dura i fermesa. A mi em preocupa, és a dir, que la festa de l'incivisme l'acabem pagant tots. O sigui, això em preocupa no tan sols pel canvi d'un parc infantil, que d'entrada, és a dir, que s'acabi canviant un parc infantil, és a dir, perquè s'està fent un mal ús des de l'incivisme a determinades hores de la nit, com a imatge em sembla molt lamentable, però no tan sols pel propi canvi, sinó per la despesa pública que comporta el canvi. I davant d'això, si hi ha o no una manca de fermesa, és el que m'agradaria personalment, i com abans em demanava lleialtat institucional, de fet tinc demanada una reunió amb el Quim per parlar-ne d'aquest punt, però m'agradaria entendre quantes sancions hi han hagut, perquè portem, i aquest és un cas que ara ha sortit al debat, és a dir, però aquest darrer mes d'agost, juliol, els casos que hem tingut a la ciutat de delinqüència, furs i atacs, ha sigut un mes horribilis. Hem parlat del tema de la multireincidència en més d'una ocasió. Ens hem de posar les piles. I m'agradaria entendre... Això s'arribaré
l'asco a tu, sardina.
I m'agradaria entendre... Aquest és un cas de molta reincidència, clarament. 27 actuacions. 1. Pregunta, quantes sancions? I 2. Posem-nos una miqueta més ferms, perquè això ho paguem tots. I quan parlàvem abans del tema de les taxes, és a dir, un ciutadà pot estar molt enfadat al veure, és a dir, quan fruit de la manca de fermesa, fruit també de l'incivisme, és a dir, no s'està enfadat, és a dir, està enfadat també amb l'incivisme, principalment, és a dir, per la raó d'aquest canvi és l'incivisme, i això ja ho he dit abans.
Però la via policial disciplinària és una part de la solució del problema, però no podem fiar tot aquí.
Però quantes sancions hi ha hagut, Juan Pedro? És a dir, has demanat la dada. Quantes sancions hi ha hagut?
27 actuacions.
27 actuacions amb quantes sancions?
En 4 mesos.
Perquè
que això,
27 actuacions. Si en 4 persones,
parlar,
4 sancions. No, estic amb el meu torn.
Mano dura, vinga, va.
Acabo. Home, falta.
Mano dura, multireincidència 20...
i... No,
estamos a punt de hablar de migració. No?
27 actuacions i segurament cap sanció. Segurament cap sanció. Si no ens ho hagués dit, i això és la part lamentable, un ajuntament tou, que al final paguem tots a través dels nostres impostos i a través de les noves taxes que creen el pato i la festa.
5 segons de veritat.
5 segundos. S'ha intentat actuar des de la policia i des de los agentes cívicos. I hemos intentado que los agentes cívicos pudieran hablar con la gente que generaba esos problemas de convivencia, y se actuó desde la policía para intentar poner sanciones, se pusieron sanciones y se tuvo, sobre todo, más que sanciones, presencia allí, personal de la policía, para que no pasaran. Y al final hemos intentado hacerlo de alguna manera que no fuera a mover el problema, y al final lo hemos tenido que mover.
Ho deixem aquí. Gràcies, David, gràcies, Juan Pedro, gràcies, Jordi, gràcies, Gerard. Recomanem, de fet, la secció d'avui de les veus de la Neus, el Planeta Prat, que tracta aquest tema àmpliament amb força varietat de veus. Fins a la pròxima. Gràcies.
Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta el dimoni. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui canta l'infern. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui demana ajuda. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta les drogues. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta la mà. Els dijous de 8 a 9 de la nit hi ha qui li canta els diners. A la música del segle passat s'obre una porta perquè tothom canti el que vulgui.
Bona nit i benvinguts aquí al 91.6 de l'FM al Prat Ràdio. Avui el nostre programa és una mica especial. Avui portem a un escriptor, una persona